És una secció atípica, diferent, perquè posem en valor l'anàlisi, la reflexió, les preguntes, el pensament. És el Feinejant en Filosofia del Pere Martí, que avui acaba temporada. Pere, bon dia.
Molt bon dia i bona calor.
Potser és una secció poc estiuenca.
Bé, jo crec que la filosofia no té edat ni té època. De fet, jo a l'estiu és un de les èpoques de l'any en què practico més, perquè, bueno, ara tinc bastant temps lliure en general.
T'hi pots dedicar tot l'any.
M'hi puc dedicar de manera més extensiva, però hi va haver durant molt de temps que havia d'aprofitar l'estiu per fer aquells projectes que durant el curs acadèmic doncs quedaven relegats. I, home, la calor no convida pràcticament a res, eh?
Però, la neurona s'estova, eh? Però, costa fer-la anar.
Però l'ombra en el lloc adequat, en un ambient adequat, convida a moltes coses que poden ser molt interessants.
Doncs avui li traurem el màxim suc i rendiment, aquest darrer Feinejant en Filosofia.
Sí, perquè tenim un programa que en veuràs una mica diferent, eh, de l'habitual. No farem un resum de temporada, los mejores momentos.
No, perquè teniu tots els podcasts i els podeu rescatar. Exacte. Sempre i quan vulgueu, a la maca, a l'ombra d'aquest pi.
I a més hem de celebrar que avui som 7 del 7. El 7 és un número especial, en numerologia. De fet, ja en els pitagòrics tenia un valor especial dins de la seva nombre sagrat, que era el 10, que els incluïa tots. El 7 era el nombre més sagrat, més, perquè era verge. Cap altre nombre de la tetràdquis el podia generar. I per això doncs tenim 7 dies de la setmana, els 7 pecats capitals, que corresponen a les 7 virtuts. Bé, les virtuts, de fet, són 4 i 3, però si les sumem, cardinals i teologals, són 7. Però bé, deixem els números. Si vols anar a comprar loteria, hi ha moltes...
Aprofito.
Hi ha moltes reserves que es fan permanentment als dècims acabats en 7. Però avui no era la intenció parlar de números, sinó d'alguna cosa més... encara potser més esotèrica, que és les perplexitats. Avui el títol del programa és molt curt, Perplexitats. Diu la dita que l'origen de la filosofia és l'admiració, eh? L'admiració davant d'allò que ens deixa astorats, que ens sobrepassa. Deia Kant que nosaltres quedem extasiats davant el sublim, el cel estrellat damunt els nostres caps. Bé, a la seva època no hi havia contemplació lumínica, és evident, i la contemplació del sentiment moral en el nostre cor. Però bé, a més d'aquest caràcter de quedar astorats i admirats, hi ha un altre tipus d'admiració, admirats per allò sublim, etc., que té a veure amb allò que ens causa una profunda sorpresa. Llavors, aquest tipus d'admiració en diem perplexitat. Quedem admirats, és a dir, perplexos, davant d'allò desconegut, allò que no entenem, o que no hi trobem explicació, allò que és contradictori, allò que diem paradoxal, allò que no quadra. Dius, això com pot ser? Això no hauria de ser, però tenim davant dels ulls i diem, com és possible? La perplexitat i l'admiració són la gènesi de la filosofia i, en general, de la cerca del coneixement humà. Per aprofundir una mica més en aquestes nocions, recordaré un text ja una mica ancià d'un filòsof noruec anomenat Jostein Gaarder, que va escriure El món de Sofia, un relat novel·lat de la història de la filosofia que pretenia que fos més païble i tal. Va tenir força difusió, però més enllà de si la gent el va servir per introduir-se en la filosofia, vull fixar-me en una escena inicial, una escena molt quotidiana. La família esmorzant, pare, la mare i el nen, que encara està a la trona, i els pares llegint el diari. Bé, ara estaríem mirant el mòbil, si
sí,
escrivís
el mòbil a la
senyor
mà.
Gaarder. I, de cop, el gos de la família es posa a bordar. I el nen petit comença a fer escarafalls. Una cosa extraordinària. Clar, per un nen petit, quasi tot és un descobriment. per un nen petit tot és extraordinari. Goita mama això, goita mama allò altre. En canvi, els pares no en fan ni cas, continuen en la seva lectura absent. Una altra cosa seria que el gos bordés penjat del sostre, llavors...
O l'evités, això ja faria...
Potser s'hi fixaria, no?
I la mare.
D'aquí el senyor Justin Gardner en treu una moralitat. Diu, fer-se gran, fer-se adult, és, entre altres coses, anar tornant-se insensible respecte a allò que ens rodeja, és a dir, deixar d'admirar-se. Perdre la capacitat d'admirar-se. I per això, diu, com a filòsof, diu, jo em veig a mi mateix com algú que encara no m'he fet adult del tot, que continua sent d'alguna manera un nen, perquè encara em continuo sorprenent de moltes coses, fins i tot d'allò, d'aquell gos que borda, que els altres no en fan ni cas. Això ens permet entrar en el tema de les perplexitats des d'un punt de vista diferent, perquè n'hi ha que són evidents, no?, que floten en l'ambient i que tots les coneixem i les patim. Però n'hi ha que, doncs, tot i existir igualment, només les perceps si poses unes ulleres d'una graduació determinada, si no, passen desapercebudes. Com que segurament la conductora del programa i els nostres oïdors coincidirien que la nostra època la podem qualificar d'una època de perplexitats, dedicarem aquest programa a final de curs, com hem dit al començament, a enumerar-ne unes quantes. I la diferència amb altres programes que no intentarem resoldre's o explicar-les, simplement enumerar-les. I com veurem...
Ens deixaràs en la perplexitat.
Exactament. En aquella situació ideal per començar a filosofar.
Malgrat l'estiu i la calor.
Malgrat l'estiu i la calor. En aquelles en les quals, més o menys, tothom ja hi ha caigut, doncs no, segurament no portarem res de nou, més que fer una llista. En d'altres, potser el simple fet d'assenyalar-les ens obrirà alguna perspectiva nova i potser, a partir d'aquí, potser començarem a entendre alguna cosa que se'ns resistia o que no veiem clara. I potser gràcies a això, aquesta realitat que cada cop se'ns presenta més revoltada i començarem a trobar una mica de sentit, qui sap. Bé, comencem doncs per aquestes més conegudes, més universals, i potser la més universal de totes i la que fa més temps que dura, que ningú es treu de la boca des de fa molts anys, és com és possible que aquest individu hagi guanyat les eleccions. I no cal que et digui quin individu és.
Quin és?
Encara una molt bona part de la societat, especialment el que seria la progressia i la intel·lectualitat europea, no acaben de sortir del seu estat de xoc. Per haver comprovat empíricament com un tio de la catadura moral i el nivell intel·lectual del senyor Donald Trump estigui governant el país més poderós del món i el cresol de la democràcia. Especialment en la primera elecció, el 2016, l'impacte de l'onada expansiva fou descomunal. Alguns encara estan sota aquests efectes, encara estan mirant de trobar el desllorigador que els permeti explicar-se, entendre, dins els seus paràmetres, és clar, com ha estat possible això. A un altre nivell, a nivell també més nostre, més europeu, hi ha una pregunta semblant que ens podem fer, potser no tan inaudita, però que crea aquesta certa perplexitat de l'ascens constant de la ultradreta i el seu accés progressiu al poder en els diferents estats europeus, aquests que ens sentim propers. Com és possible que després de la barbària nazi, del genocidi nazi, ara es trobem amb la possibilitat certa del seu retorn a les nostres societats democràtiques? I encara aquesta perplexitat va acompanyada d'una altra que és certament paral·lela a aquesta. Diu, com és possible que en el si d'aquestes democràcies, en el que el valor més important, el més preuat, és la llibertat i l'autonomia personal, es detecti cada cop una major simpatia i quasi bé admiració pels grans autòcrates de la nostra època, el senyor Putin, el senyor Xi Jinping, i únicament, pel que sembla, per la seva ostentosa i constant demostració de poder, que consisteix, com sabem perfectament, en tenir un control absolut sobre la seva població. Com casa, això?
Perplexitat.
Perplexitat. Una última, i aquesta no hi entrarem gaire, simplement la citarem. Què passa que davant de tot aquest allau autoritari i conservador, què passa amb l'esquerra? On està l'esquerra? En quin laberint s'ha posat que ni se la veu ni en palla ni en pols? Però a banda d'aquestes perplexitats que més o menys tots percebem flotant en l'ambient i a tot de les quals tampoc cal obsessionar-se excessivament, ja hem dit en alguns altres programes que vivim en la contradicció. De fet, alguna vegada hem qualificat la nostra societat d'esquizofrènica. No? Pensem A o afirmem A, però actuem B. Però a part d'aquestes, n'hi ha d'altres més, com deia, submergides, que no són tan visibles. Si aquestes més visibles i afegim aquestes altres, que no es veuen però hi són i a l'efecte el fan, llavors sí que potser aquest punt d'equilibri, d'aquesta capacitat d'assumir contradiccions, comença a trontollar. I llavors comencem a tenir aquesta sensació imprecisa, incòmoda, de que tot el nostre voltant és molt complicat, molt difícil d'entendre. Hi ha com una angoixa, però que no sabem ben bé d'on ve. Per explicar algunes d'aquestes contradiccions, d'aquestes paradoxes, perplexitats no tan visibles, ho faré a partir de dues obres molt recents. Jo crec que s'han de citar els autors quan tu els fas servir per il·lustrar idees. I, a més, no només per justícia, sinó perquè, si val la pena el seu contingut, és bo de fer-ho arribar a la resta dels teus conciutadans. Aquestes obres de tarannà molt diferent són La roca i l'aire, de Raül Garrigasait, i La fi del progressisme il·lustrat, de Ferran Sáez. Són molt diferents, però en elles s'hi plantegen realment qüestions que continuen destacant i destapant aquestes perplexitats. El senyor Garrigasait és un assagista molt intens, original, amb una molt rara qualitat literària, que en aquesta obra rastreja els elements religiosos presents en la nostra contemporaneïtat aparentment laica. No institucionals, ell, perquè també diu on hi ha església no hi ha espiritualitat, això està clar. I una d'aquestes paradoxes fa referència a la nostra relació amb el cosmos. I diràs, relació amb el cosmos, què estàs dient?
No, no. On venim, on anem, aquestes preguntes?
No, amb el cosmos.
Cosmos.
En els temps clàssics i preclàssics, la relació de l'ésser humà amb el cosmos era molt estreta. L'ésser humà se sentia pertanyent a l'univers, en el cosmos, que també estava habitat per déus i forces naturals amb les quals convenia estaria bé, perquè si s'enfadaven, doncs podies patir-ne les conseqüències. D'aquí els sacrificis, els ritus sagrats d'endevinació, els oracles, etc. Quan els homes no es portaven bé, segur que rebien un càstig. Un càstig per part del cosmos, dels déus, en forma de desgràcia, catàstrofe, penalitat o derrota en la batalla. L'Antic Testament en va ple d'això. Defenses de la divinitat, que després tenen com a conseqüència un càstig severíssim pel seu poble. Un dels elements definitoris de la modernitat, ens diu el senyor Garrigasait.
No és fàcil,
Deia que un dels trets definitoris de la modernitat és que l'univers, el cosmos, es va buidant de significat i voluntat. Es va convertir progressivament en un pur mecanisme regit per, simultàniament, l'atzar i el determinisme físic, del qual és expulsada qualsevol tipus de finalitat o voluntat i, per descomptat, qualsevol tipus de divinitat. Per tant, a poc a poc va deixant de tenir sentit de fer danses de la pluja per congraciar-se amb els elements o romeries per intercedir amb un sant o amb una verge perquè s'acabi la sequera o perquè s'allunyi l'epidèmia, per exemple, de la Covid. Deixa de tenir sentit perquè aquest cosmos és un cosmos que no té voluntat. No hi ha ningú que estigui pensant com premiar-nos o castigar-nos. És un mecanisme. Però, paradoxalment, avui torna a reaparèixer aquella sensació antiga, pregona, de responsabilitat, de culpabilitat, de que alguna cosa estem fent malament als humans. I no els humans, sinó cadascú, tu, jo, el veí. I que això que fem malament és la causa de les malvestats que ens estan assolant i les que vindran en el futur, que, segons el pronostiquen alguns, arribaran fins i tot a fer-nos desaparèixer com a espècie. Que alguns opinen que això ens ho mereixem, perquè som una plaga que la natura ja li convé d'extingir abans no l'acabi destruint. Cada cop que no llancem el plàstic on toca o que consumim productes químicament elaborats, ens sentim com els antics. Com els antics de debò, eh? No els del segle passat, no. Aquells que estan sempre pendents de quin càstig rebrem merescudament pel mal que estem nosaltres cometent, en aquest cas contra la natura, que en recíproca justícia ens tornarà mal per mal. Com hem arribat fins aquí? Com hem arribat a estar en la mateixa situació d'aquests avantpassats tan llunyans i entremig tota la revolució científica i el buidament de sentit i de significat del cosmos? Doncs segurament hi ha una explicació, que a la vegada és senzilla i sofisticada. La modernitat, com hem dit, va expulsar Déu de l'univers i Nietzsche en va fer el certificat de defunció. Déu mort. Però, clar, ja sabem que en la natura els buits s'ocupen. I aquell lloc que va anar deixant Déu vacant, mica en mica el va anar ocupant, què? L'ésser humà, l'individu humà, la naturalesa humana. L'home va anar ocupant el lloc que Déu tenia en el cosmos, però no l'home, l'individu. I aquesta és una transferència que el romanticisme va confirmar definitivament. Des de llavors, la responsabilitat va canviar de bàndol. Si cada un de nosaltres som com Déu i nosaltres som lliures de prendre les nostres decisions, hem de ser responsables. Ja no toca demanar comptes a d'altres. La teodicea, allò de que com pot Déu permetre el mal en el món, ara ja no té sentit. Per tant, com nosaltres podem permetre el mal en el món?
Canvia,
ara,
eh?
Ara som nosaltres que hem de respondre davant del perquè de les inundacions, pandèmies, incendis, i ho fem, i constantment. Quan hi va haver la pandèmia del Covid, a part de si hi van ser els xinos o els americans o d'això, van aparèixer moltíssimes tesis que l'atribuïen a la desestabilització que l'home ha produït en el medi. Aquesta interferència maldestra fa que els equilibris desapareixin i surtin aquestes, diguem-ne, distorsions que acaben produint en nosaltres aquest càstig. I que si no parem amb això, en el futur hi haurà encara moltes més pandèmies. Moltes tesis d'aquest tipus van córrer en aquells moments i corren avui. Una de les moltes perplexitats que ens envolten, silenciosament, però que ens envolten. En la mateixa obra que comentàvem apareix com un corol·lari d'aquest fenomen que hem comentat de la transferència del poder de la divinitat a l'individu humà. Ens diu el senyor Garriga Said, la noció de creació abans estava reservada exclusivament a les divinitats, a l'omnipotència divina. Però a partir d'un cert moment es va creure que es podia atribuir també a l'acció de l'individu humà, especialment aplicada, això des del romanticisme, al camp artístic. L'artista com a creador significa, en el sentit fort del terme, que l'artista és aquell que és capaç, que té el poder de fer aparèixer la seva obra del no-res. I per això la seva personalitat, la seva individualitat, és considerat una cosa extraordinària, única, singular, perquè és capaç de fer allò que ningú més, només els déus, és capaç de fer, crear. D'aquí el culte modern a la personalitat de l'artista, l'artista com objecte quasi bé de veneració, rebut i acollit pels poderosos de les societats, però a la vegada l'artista confrontat a una cosa tan prosaica com el mercat, on les seves creacions no són sinó una mercaderia més en mans dels qui controlen el mercat. En què quedem? Creacions divines o productes comercials? A la vegada, aquesta figura individual, singular i única de l'artista, quan s'expressa, això és paraula de Déu. Si jo poso un urinari al mig d'una sala d'exposicions, vindran els de seguretat i em faran fora de seguida. si ho fa un artista damunt una peanya, i posa un urinari, això és art. Una creació d'un individu singular i extraordinari.
I es cotitza, a més a més.
Continuem amb les perplexitats. L'altre text que comentava, de Ferran Sáez, ara no ens donarà segurament temps d'aprofundir-hi, potser en un altre moment, tindrem més. Posa de manifest tota una sèrie de contradiccions i perplexitats que són conseqüència del confusionisme cada cop més accentuat, i en els nostres dies especialment, entre els conceptes de natura i cultura, autèntic i artificial. Aquests conceptes s'han convertit, hores d'ara, en comodins que serveixen per justificar una postura i la contrària. La contraposició natura-cultura, autèntic-artificial, ve de lluny. El Renaixement i Rousseau van marcar un punt d'inflexió decisiu per la nostra cultura. En el romanticisme, el paisatge, la natura, va deixar de ser un escenari o marc de lo que es reproduïa i passa a ser el protagonista. I Rousseau, simultàniament, uneix, sembla que d'una vegada per sempre, natura amb bo, bondat, autenticitat, i cultura, societat, amb dolent, pervers, fals, artificiós i inautèntic. El desenvolupament urbà i tecnològic dels darrers segles ha produït constantment moviments que reclamen, reivindiquen un retorn a l'antura. Ara en veurem un. De fet, cada cap de setmana som testimonis d'un èxode massiu de ciutadans que escapen de la cultura artificialitat de les ciutats buscant la bondat, autenticitat de la natura, on podem ser nosaltres mateixos, trobar-nos millor a la nostra humanitat, etc. I nosaltres som testimonis, no sense un cert astorament, de com acceptem estoicament hores i hores d'incomoditat a l'extrema artificialitat de les carreteres per arribar a l'anhelada natura. Platja d'Aro, Lloret, Salou, amb milers i milers de competidors per un metre quadrat de platja natura. O les Valls d'Andorra o a Pedrafort, on han instal·lat dispensadors de tiques per poder accedir al camí cap a l'enforcadura. O els pixapins, que en els ruralíssims pobles de la Cerdanya es queixen de que a les autoritats de que les campanes, el rellotge de l'església i els escallots de les vaques no els deixen descansar en comoditat. Tot extraordinàriament coherent. Un últim exemple molt, molt curtet. Diu el senyor Sáez, els aimants i defensors de la natura, aquesta cosa extremament bona i singular, de l'ecosistema i el manteniment de la diversitat de les espècies, en nom de la sostenibilitat i la diversitat, no tenen cap escrúpol de creuar en avió tot el planeta per anar a observar les balenes en el seu hàbitat natural de l'Antàrtida. Tot exquisidament sostenible i coherent. Bé, anem una mica amb l'ala per terra i l'altra ala no sabem com fer-la anar. Ens queden moltes altres perplexitats per desvelar, com aquestes, però de moment l'únic que farem és desitjar un bon estiu a tothom.
Sí, Pere, perquè amb totes aquestes perplexitats que ens has mostrat, que ens has assenyalat, la veritat és que tenim material per filosofar, per pensar tot aquest estiu. Moltes gràcies, Pere Martí, i bones vacances.
A tothom.